Són les 8 del matí. Molt bon dia des de Pals.
Bon dia, de bric al matí, sobretot a l'interior de l'Empordà. Ambient més suau a la costa, en un dia on el termòmetre arribarà fins als 16 graus, amb cel mig entrenyinat.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Llegim avui a diversos mitjans que el president Quim Torra decidirà aquest migdia i farà públic aquest migdia quin és el futur de la legislatura. És a dir, decidirà si anem a eleccions, si s'aproven els pressupostos, si Esquerra Republicana es manté dins del govern. Mireu, jo no em posicionaré perquè tampoc no és l'objectiu d'aquest mitjà local dir si Esquerra ha de seguir el govern, si s'han de convocar eleccions, si no. El que està clar és que ha d'haver pressupostos, això ningú en té cap dubte. S'han d'aprovar uns pressupostos perquè estem amb comptes prorrogats des del 2017, amb molts projectes que no es poden realitzar, i ara s'hi afegeix tots els danys que han provocat el temporal Glòria. Aquí al Baix Empordà es valoren només en la part pública, només en allò, serveis, béns públics, mobiliari urbà, passejos, motes, només en aquesta part, al Baix Empordà es valora en més de 17 milions d'euros de danys provocats pel temporal Glòria. És el balanç que fa el Consell Comarcal del Baix Empordà i que de seguida repassem. I clar, aquests diners han de sortir d'algun lloc, i per això és més urgent que mai una presentació de pressupostos. Això t'ho diuen molts alcaldes, s'ha de dir que d'Esquerra Republicana, que són els alcaldes que tenen la voluntat de presentar aquests pressupostos. Per tant, molt pendents del que digui avui el president Quim Torra a les 12 del migdia per saber si hi haurà pressupostos de la Generalitat o no hi haurà pressupostos. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I que es transmet conjuntament amb Ràdio Bisbal i Extra FM Costa Brava. Per parlar dels danys, per seguir parlant dels danys del temporal Glòria, en aquest cas sobre els equipaments turístics, equipaments privats turístics, avui parlarem amb en Martí Sabrià, que és el gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, i parlarem amb ell perquè també hem d'afegir un tema interessant i molt important, i és que no sé si us en recordeu, perquè ens hem oblidat amb temporals Glòries, amb parlaments, amb presos, ens hem oblidat que divendres es fa efectiu el Brexit, en teoria. I aquest cop no hi ha cap motiu per allargar-ho. Divendres arriba el Brexit i veurem quin efecte pot tenir això sobre la Costa Brava. Això per una banda. Després, més endavant, parlarem amb l'Ajuntament de Begur. Per què? Doncs perquè ja s'ha aprovat la nova ordenança municipal sobre pisos turístics, i llavors caldrà veure quines són les característiques, perquè això també finalitza la moratòria que prohibia obrir cap nou pis turístic. De seguida repassem totes les característiques d'aquesta nova ordenança amb la Maria Montells, i acabarem el programa també com cada dimecres, excepte la setmana passada, recordeu com estàvem la setmana passada? Doncs avui sí que tindrem temps per parlar amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, que ens faci les seves recomanacions literàries. Les 8 i 4 minuts. Dolors Bassa assegura que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya va posar en perill el benestar de la ciutadania. Gerard Escats, bon dia.
També ha afegit, és imperdonable, la torroellenca ho ha dit en una comissió d'investigació al Parlament de Catalunya, on també hi han intervingut la resta d'exconsellers que ara mateix estan empresonats.
I encara relacionat amb Dolors Bassa, el Tribunal de Comptes li reclama 210.000 euros.
En total reclamen més de 4 milions d'euros al govern de Carles Puigdemont pel suposat desviament de fons públics pel referèndum de l'1 d'octubre.
I el que us dèiem, fins a 3.000 euros de multa pels pisos turístics que incompleixin la normativa a Begur. Maria Montells, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'una nova ordenança municipal aprovada en el ple i que regula aquesta activitat. Aquest tràmit suposa l'aixecament de la moratòria de noves llicències que es va aplicar al setembre del 2019 i que afecta a tot el terme municipal.
I el Baix Empordà valoren més de 17 milions d'euros els danys provocats pel temporal Gloria. Els ajuntaments dels 36 municipis que conformen la comarca han fet la primera estimació dels danys provocats pel temporal Gloria per poder accedir als ajuts habilitats per les diferents administracions. Francesc Sánchez Carcassés és el nou director artístic de la Cantada d'Havaneres de Palafrugell.
Un dels seus objectius és mantenir l'alt nivell qualitatiu de la cantada que s'ha convertit en l'esdeveniment que dona el tret de sortida a la temporada d'estiu a la Costa Brava.
I els nens i nenes aniran en cotxe elèctric al quiròfan de l'Hospital de Palamós. Una notícia interessant que ens explica en Gerard.
El projecte inclou un circuit, un carnet de valentia i l'acompanyament de l'estirita clown per als infants que han de ser operats a l'Hospital de Palamós.
Després ho ampliem perquè em sembla una idea molt original i molt, vaja, que hem d'explicar millor. I també a Palamós s'instal·laran llambordes de memòries pels palamosins deportats als camps de concentració nazis.
Es tracta del projecte Stolpersteine, iniciat l'any 1992 a Alemanya, que es basa en l'elaboració de llambordes que es col·loquen davant al domicili o al lloc de treball de la persona que va ser víctima del nazisme i en la qual es graven les seves dades essencials.
I Ariadna Pedrosa és la guanyadora del concurs del cartell de Carnaval 2020 de Sant Feliu de Guíxols.
En un acte celebrat al Saló de Sessions de l'Ajuntament s'ha presentat oficialment la proposta de la guanyadora i s'ha donat l'inici al Carnaval de Sant Feliu. En aquesta presentació hi ha assistit l'alcalde, Carles Motes, i la regidora d'Esdeveniments de Ciutat, Núria Cucharero.
Fora del Baix Empordà, el que us deia, és molt important que Torra capgira l'agenda del govern i farà una declaració institucional al migdia. La presentació dels pressupostos de la Generalitat prevista al matí queda ajornada fins com a mínim la tarda. I què és el que ha de decidir Quim Torra o què és el que ha de dir en aquesta declaració institucional? Bé, de moment no se n'ha filtrat cap detall, però sí que obliga a canviar l'agenda del govern. Per tant, què és les opcions que estan sobre la taula? Seguir com estem, anar a eleccions immediates, que el govern faci fora Esquerra Republicana de l'executiu, o una altra opció seria, no?, seguir amb l'executiu de mínims a Esquerra, Junts per Catalunya actual, va aprovar els pressupostos i un cop aprovat els pressupostos, anar a eleccions. Són les diferents opcions que hi ha en aquests moments sobre la taula del president de la Generalitat. De seguida repassarem el que va dir ahir Dolors Bassa en aquesta comissió d'investigació de l'article 155 de la Constitució, un dia marcat per la presència d'Oriol Junqueras, de Raül Romeva, de Dolors Bassa també, de Jordi Turull, de Josep Rull al Parlament. Un missatge clar que van donar, doncs, el de diàleg i el d'unitat. Titulars diversos. Junqueras va dir: aquells que van ser més protagonistes del 155 ja no hi són i jo sí. Turull va reclamar unitat a l'independentisme, va dir que si ens volen fer feliços no repeteixin allò d'ahir, i Raül Romeva va reclamar l'amnistia. Tots van ser rebuts amb crits de llibertat a l'arribada al Parlament, una arribada que, recordeu, seguim aquí en directe a Ràdio Capital. I els científics catalans i americans fan el primer pas per crear una vacuna contra el coronavirus. L'experiència prèvia d'altres coronavirus, com el SARS i el MERS, ajuden a identificar les zona concreta de la proteïna que protegeix aquest virus. Els primers casos a Europa de persones que no han estat a la Xina ja estan en actiu, a Alemanya sobretot, i Salut descarta que el possible cas de coronavirus en un home ingressat a l'Hospital Clínic de Barcelona. Donald Trump presenta amb Netanyahu el seu pla de pau per al Pròxim Orient i Pérez de los Cobos diu que hauria arribat a tancar 2.000 col·legis l'1 d'octubre si hagués disposat de 10.000 Mossos. Notícies importants avui fora del Baix Empordà. A nivell musical, doncs clar, sempre us proposem una cançó, la cançó del dia. Avui Passengers ha anunciat aquesta setmana que torna al nostre país, tot i que encara queda molt pel 13 d'octubre. Les entrades es posaran a la venda aquesta setmana. Els escoltem amb Holes. I know a mountain, nothing in his hands, nothing but a rolling stone. Més detalls, Marc Clapés.
Presentarà el disc Sometimes It's Something, Sometimes It's Nothing at All, editat l'any passat. La connexió entre Patience i el públic català és inqüestionable, com així ho demostra el fet que tots els seus concerts pensin el cartell d'entrades esgotades.
Albert Aparicio, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Quin temps ens espera per avui dimecres?
Per avui ens espera una jornada amb cel variable, estones de més sol, però encara amb intervals de núvols, alts i mitjos, que entrenyinaran el cel esmorteint la llum del sol. Matí amb un ambient una mica fred a l'interior del Baix Empordà amb valors mínims de 3 graus, però màximes que arribaran fins als 16 graus. Pels propers dies no hi ha massa novetat en el pronòstic i seguim parlant d'aquest pas de núvols, alts i mitjos, i de cares al cap de setmana el protagonista podria ser el termòmetre amb una pujada notable de la temperatura.
Sometimes it seems you gain less than you lose. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we've got holes, we got holes, but we carry on. Well, we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we got holes, but we carry on. Say we got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we got holes, but we carry on. Say we got holes in our hearts. We got holes in our lives. We got holes. We got holes, but we carry on. Hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we've got holes, we've got holes, but we carry on.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
El 4 de febrer, Dia Mundial contra el Càncer. Des de l'ASC Catalunya contra el Càncer, et recordem que estem amb tu, donant la cara. Les 24 hores, els 365 dies de l'any, al nostre telèfon gratuït 900 100 036 i a asc.es.
Aprofita les rebaixes als comerços associats d'Oxigen Palafrugell. Vine, passeja i troba les millors ofertes i els descomptes més atractius al comerç de Palafrugell, al costat de casa i, com sempre, amb el millor tracte. A Palafrugell ho trobaràs tot. Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. A Begú, Farmàcies Mirador. Descobreix tot un univers de productes i serveis per a la teva salut i bellesa. Deixa't assessorar i aconsellar per la Consuelo i el Ferran. Perquè cuidar-se és molt important. Farmàcia Begú es Mirador. I si dius que vens de part de Ràdio Capital, tens un regalet assegurat. Farmàcia Begú es Mirador. Som a la plaça Forgues número 11 de Begú. T'esperem.
Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Turisme de Begú.
És un quart de nou del matí. L'exconsellera Dolors Bassa assegura que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució va posar en perill el benestar de la ciutadania i afegeix: és imperdonable. La torrellanca ho va dir en una comissió d'investigació al Parlament de Catalunya, on també van intervenir la resta d'exconsellers que són presos polítics.
Bassa ha dit que el 155 només va servir per aturar polítiques socials i econòmiques, però que no hauria aconseguit el seu objectiu real, que segons Bassa era escapçar el sobiranisme.
Va arriscar el benestar de la ciutadania per un rèdit electoral. Per tant, per mi, això és imperdonable. I el mateix que aquestes formacions que varen fer seguidisme s'haurien de pensar elles mateixes el per què varen signar un 155.
Dolors Bassa també va parlar als grups que donaven suport al 155.
Ho ha fet posant en dubte aquells grups que van aplicar l'article 155.
Aquest govern, el de Rajoy, al costat de qui va donar suport al 155, tant Partit Socialista com Ciutadans, que em sap greu que avui no hi siguin, i ho dic clarament, perquè una de les coses que jo venia a la comissió era perquè quan en el nostre govern se'ns acusava de que fèiem temes per la independència, també els hi volia explicar tots aquests problemes i aquestes dificultats que varen tenir signant ells el 155.
I Bassa també va apuntar cap a on hauria d'anar l'independentisme al futur.
Ha reivindicat l'esperit del 3 d'octubre del 2017, quan es va fer una aturada de país per protestar contra les càrregues policials durant el referèndum.
I és aquest esperit, el del 3 d'octubre, el que hem de continuar i fer créixer per seguir avançant. Ara més que mai cal continuar reivindicant un treball digne per a les generacions de futur. Com totes i tots sabem, els drets no es regalen, es guanyen amb la nostra lluita diària, i per això no podem desistir ni un segon.
I encara relacionat amb Dolors Bassa, el Tribunal de Comptes li reclama, de fet reclama tot el govern anterior de la Generalitat, reclama més de 4 milions d'euros, és a dir, a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i 26 càrrecs i excàrrecs del govern.
El motiu seria un suposat desviament de fons públics pel referèndum de l'1 d'octubre de 2017. A l'exconsellera de Treball i Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, li reclamen gairebé 217.000 euros. La Caixa de Solidaritat ha fet una nova crida per cobrir aquests diners.
Caixa de Solidaritat, eh? Sabeu quin, com fer-ho, els podeu trobar a les xarxes socials, dades i xifres molt importants de diners que es demana a tots els presos polítics i a tothom qui estava relacionat amb l'1 d'octubre. Els habitatges d'ús turístic de Begur hauran de pagar fins a 3.000 euros de multa si incompleixen la normativa vigent. Es tracta d'una nova ordenança municipal aprovada en el ple i que regula aquesta activitat. Aquest tràmit suposa l'aixecament de la moratòria de noves llicències que es va aplicar al setembre de l'any passat i que afectava tot el terme municipal.
Amb aquesta nova ordenança aprovada, el consistori té la previsió de fer un seguiment del seu compliment i presentar denúncies en els casos que ho requereixin. En aquest sentit, Eugeni Pibernat, regidor de Promoció Econòmica i Turisme, va explicar que es podran imposar sancions de 750, 1.500 i fins a un màxim de 3.000 euros en funció de la gravetat de la infracció. Actualment Begur té un total de 1.450 habitatges donats d'alta, però des del consistori calculen que n'hi ha un miler més d'il·legals. Segons Pibernat, dels que estan donats d'alta no tots compleixen amb la bona convivència entre veïns o bé no realitzen la recollida de residus porta a porta. El principal objectiu d'aquesta ordenança, afegeix Pibernat, és la de lluitar contra l'intrusisme i oferir un turisme de qualitat al municipi.
notícia important, i també s'aixeca la moratòria de les noves llicències per habitatges d'ús turístic, no?
Exacte, i entrarà en vigor quan s'informi de l'aprovació de l'ordenança en el Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí Oficial de l'Estat. Tot i que s'aprovi en el ple, no es podran demanar llicències el dia següent, sinó que caldrà esperar que s'inscrigui l'ordenança i el període d'al·legacions, va precisar el regidor de Turisme. En funció del pla, establiran les condicions que han de tenir aquests habitatges per poder obtenir la llicència, quants n'hi pot haver o com s'han de distribuir, va concretar Pi Bernat, qui també va precisar que actualment la demanda per establir aquest tipus d'activitat és contínua. De fet, el mateix regidor va explicar que hi ha habitatges turístics al centre de la localitat, però també a totes les urbanitzacions, fins i tot a les més llunyanes.
I el Baix Empordà valora en més de 17 milions d'euros els danys provocats pel temporal Glòria. Danys que calculen des dels ajuntaments dels 36 municipis, per tant, tot allò que faria falta de despesa pública. Els ajuntaments han fet la primera estimació dels danys per poder accedir als ajuts per part de diferents administracions. La xifra puja a gairebé 18 milions d'euros, però encara falta comptabilitzar desperfectes en algunes zones que continuen inundades. Ahir al vespre, alcaldes i alcaldesses es van reunir amb representants de la Generalitat, de la Diputació de Girona i el Consell Comarcal a la sala de plens del Consell, a la Bisbal, per fer això, un balanç dels desperfectes a la comarca provocats pel Glòria. Quins són els principals danys? Doncs, greus danys a infraestructures i equipaments municipals. La majoria d'informes d'avaluació dels ajuntaments parlen d'afectació a camins i carrers, pèrdua de sorra en molts trams de les platges, danys dels passejos marítims, pèrdua de contenidors, esllavissades de murs o avaries a la xarxa d'aigua i enllumenat a diversos municipis. Hi va anar a aquesta reunió la Teresa Jordà, que és consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que va prometre 700.000 euros d'ajudes del seu departament, només del seu departament, al Baix Empordà. El president de la Diputació de Girona també es va comprometre a ampliar la xifra de subvencions que donarien als diferents ajuntaments des de la Diputació, i el president del Consell Comarcal, en Joan Loureiro, va agrair l'esforç dels alcaldes i alcaldesses de la comarca en la bona gestió de la crisi. Per tant, quins serien els principals danys a nivell allò municipal? Doncs els danys a les lleres dels rius, camins, motes, la depuradora de Torroella, i també danys importants als passejos marítims que han estat afectats, per exemple els de Palafrugell, sobretot a Llafranc, i també el de Platja d'Aro. Estem parlant aquests dies dels danys provocats pel temporal que ens informen els ajuntaments, és a dir, en els seus serveis, en tots els béns de l'ajuntament, passejos, camins, potabilitzadores, doncs s'ha generat un dany que ascendeix a més de 17 milions d'euros. Però clar, aquí hi ha un altre problema darrere, que és en els equipaments privats, de particulars, però també d'empreses turístiques que estan situades en punts estratègics, sobretot els passejos marítims, per exemple, però en molts altres punts, perquè plovia i hi havia riuades a tot arreu, i són empreses estratègiques per l'economia de la comarca. Per això avui parlem amb en Martí Sabrià, del Costa Brava Centre, de l'Associació d'Empresaris Costa Brava Centre, per parlar-ne, no? per veure quin és el dany que ha provocat en les empreses de casa nostra. Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
Teniu quantificat una xifra de... ens ha provocat tants milions d'euros en pèrdues? O vaja,
no, ara
possibles
mateix,
danys?
Ara mateix nosaltres com a organització no, tot i que hem requerit a les diferents empreses que vagin comunicant per també fer un balanç de caràcter global de tota la comarca. La veritat és que el nostre ha sigut bàsicament incidències de caràcter menor, perquè ens entenguem, és a dir, rotures de vidres, de guinguetes, diguéssim, annexionades a la façana, algun mobiliari, alguna maquinària, però que en general no han tingut incidències importants des de l'àmbit d'aquests passejos més afectats, Sant Antoni, Platja d'Aro o Llafranc. En els establiments ens ha comportat alguna inundació de baixos que ho pateixo, acabat afectant una part del mobiliari i una part de la maquinària, però no són ni molts ni molt quantiosos els danys. Sigui que tenim un càmping a la zona de l'Esembocadura de la Gola que ha quedat molt, molt i molt afectat, però seria un cas, diguéssim, una mica excepcional sobre el conjunt. Per tant, no ens preocupa gaire que l'empresa privada sigui capaç, amb aquests aproximadament 60 dies que ens queden per arribar a les obertures de temporada, de posar-se al dia, de rehabilitar els espais malmesos, de tornar a pintar els espais que han quedat bruts o tacats. Ens preocupa més que això, que el conjunt del territori, que les platges tinguin sorra, que l'activitat del litoral de la Costa Brava reapareixi, diguéssim, no? Ara mateix tenim algunes platges sense gent de sorra.
Quins són els punts, més preocupants a nivell de platges on faltin sorra?
Home, han llepat molt Sant Antoni, falta molta sorra, Llafranc falta molta sorra en una banda, Calella pràcticament no hi ha platja, no hi ha sorra a les platges, Setuna i Aiga Blava tampoc, però bé, entenc que l'oratge en la seva feina quotidiana, si es manté aquest temps i un mar en situació normal, irà retornant una bona part d'aquesta sorra, però probablement algun lloc se n'hi hagi d'andar, d'afegir amb camions i portar-la d'algun altre indret. Per tant, crec que això és el més important, és a dir, que la gent tingui la sensació que ve aquí i que pot fer la vida que feia, independentment de que hi hagi un mur d'un passeig que estigui en fase de rehabilitació.
Crec que s'ha de començar. Possiblement a Llafranc serà més complicat, no? Potser?
Sí, serà complicat, per això que dic, que el mur torni a estar en el seu lloc. És més, jo ahir en el vostre mitjà vaig fer un article dient que tampoc em semblaria el més prudent ara refer el que tenia, més a dir, si no analitzar per què el que tenia m'ha quedat malmès i si s'ha d'edificar o s'ha de reconstruir exactament com era abans, o pensar que això es pot repetir i que potser més freqüent, si fem cas al que ens explica els tècnics quan parlen de canvi climàtic i, per tant, que aquest tipus de temporals poden ser més freqüents. Crec que seria entossudir-se en repetir mimèticament el que teníem. Hi ha alguns casos que crec que l'obra hauria de tendir a millorar la situació anterior i no repetir-la. Per tant, no demanaria tanta urgència en refer un mur d'un passeig marítim, sinó demanaria urgència que les platges, les dutxes de les platges, els accessos a les platges, que ens agradi o no ens agradi, és la principal motivació per la qual s'atancen fins a l'Empordà, fins a la Costa Brava, gran part dels turistes nacionals i internacionals, que això sí que a finals de març ho tinguéssim en situació d'ús. I si es posa alguna obra civil de caràcter important, doncs no pot estar enllestida per al mes de març, doncs que ho estigui pel mes de juny, si pot ser.
I teniu por que, o us plantegeu alguna campanya comunicativa? Perquè, clar, els molts punts de la comarca i també de tota la Costa Brava estan apareixent als mitjans com a zones que han quedat destruïdes. Teniu por que això pugui fer que la gent digui, doncs, mira, aquest any potser millor que no anem allà dalt perquè, vull dir, està tot malmès?
No, a mi no em fa patir això. La memòria és molt feble, aquestes circumstàncies les oblidarem ràpid, segurament, en termes de mitjans de comunicació, exceptuant per comunicar el que serien bones notícies, que les administracions, no les locals i prou, sinó la Generalitat, com anuncieu ara, i també Madrid, que m'agradaria recordar que sovint ens recorda i ens evidencia que ell és el titular de la franja marítima terrestre i que la costa és seva, doncs que sobre la seva propietat torni a posar els diners necessaris per tornar les coses a lloc. Per tant, crec que està bé que en parlem molt, tot aquest gener, tot aquest febrer, fins que no es confirmi que tenim recursos institucionals per pal·liar els danys produïts. Però un cop això sigui un fet i s'estigui executant les obres de reparació, de millora, crec que llavors el que hem de parlar és de que som un país collonut, que tenim unes platges magnífiques, tinguin 100 metres quadrats o 100 metres quadrats menys de platja, el món empresarial continuarà estant al seu lloc, continuar oferint allotjaments magnífics, cuina magnífica, acollida amable i eficient. Per tant, jo crec que no hem de patir, i que no fora bo que més enllà, repeteixo, d'aquesta reivindicació d'ara tan necessària i tan evident que s'ha d'exercir, d'aquí 30 o 40 dies hem de mirar que tothom estigui treballant, que tothom estigui recuperant la situació, i que quan arribi Setmana Santa diguem, mira la platja abans d'arribar fins a aquella punta roca i s'ha escurçat 5 mesos. Però mala sort.
I creus que en 30 o 40 dies els diners per fer totes aquestes rehabilitacions hauran arribat? No ens parlem en la burocràcia, que jo crec que és el gran perill ara mateix.
Sí, sabem que això és lent, però també sabem que tenim ajuntaments eficients i compromesos. A mi no em fa cap por ni l'Ajuntament de Platja d'Aro, ni l'Ajuntament de Calonja, ni l'Ajuntament de Palafrugell, ni l'Ajuntament de Begur, que ells afrontaran l'obra, independentment de que no tinguin garantits els recursos finals que els hi puguin arribar a donar a lloc, però que ells es posen a treballar ja i, per tant, potser hauran d'avançar diners i aquests diners els arribaran més tard. Crec que sí que seria un error esperar primer tenir els diners i després engegar l'obra de rehabilitació. Per tant, crec que això no era així. No tinc notícies exactes. Ahir vaig estar amb el president del Consell Comarcal parlant del tema de com va anar la reunió d'ahir nit al Consell Comarcal, però intueixo que l'ordre és anem fent i els recursos arribaran, i pot ser que això signifiqui que algun ajuntament s'hagi d'endeutar provisionalment per poder fer front a això, o fins i tot, com passa alguna vegada, que alguna empresa privada que executi obres hagi de tenir paciència per cobrar, però no crec que ningú sojorni a l'inici de les obres a disposar de la garantia de que els recursos arribaran. Crec que hi ha prou consciència de que aquest país té molts ous a la cistella turística i que hem d'arribar a la temporada en condicions de competir, no sé si de guanyar la Champions, però en condicions de competir i que la gent es torni a sentir bé i còmoda en un territori que, repeteixo, quan està en plenitud, afortunadament enamora.
Tu creus que aquest episodi, aquest temporal Riuades, serà d'aquells que es recordaran tota la vida? O ja quan això ja hagi passat, s'hagi més o menys resolt tot, ja ens oblidarem?
Home, ens n'oblidarem els que no l'hem patit en primera persona. No se n'oblidaran mai la gent del Baix Ter, la gent de Verges, la gent d'Ullà, no se n'oblidaran, perquè ells ho han patit d'una manera molt, molt més bèstia. Per tant, entenc que això va una mica pels nivells d'afectació, però sí que se'n parlarà. Ara farà 10 anys, al març farà 10 anys a la nevada, i jo crec que tots els que tenim una certa edat ens en recordem d'aquesta nevada com un fet semicatastròfic. No sé, que quan vas a caçar bolets ara, 10 anys després, et trobes encara un munt de pins trencats i abatuts per la nevada fa 10 anys. Per tant, sí, els humans tenim memòria dels fets més dolents, diguéssim, o com més ens han afectat i incidit. Jo crec que d'aquest ens en recordarem molt temps, que repeteixo, especialment la gent que l'ha patit en primera persona, alguns establiments del passeig marítims que s'han vist afectats, i sobretot entenc que la gent del Baix Ter, que crec que potser és menys aparent, potser té menys afectació turística, però que en realitat són els que, a títol individual, diguéssim, com a persones, s'han vist més afectats, i encara ho estan, amb problemes d'aigua potable, amb problemes de vegades d'accés a casa, amb motes derruïdes que els tractors no poden passar, i per tant, segur que ens en recordarem temps. Mm-hmm. Espero que ens en recordem temps, això també voldria dir que no n'hi ha hagut un de posterior, d'igual, de greu o de pitjor.
Sí, sí. Una altra cosa que ha de passar aquesta setmana i que sembla que ens hem oblidat tots plegats, que és el Brexit. El Brexit pot tenir algun efecte sobre el turisme de casa nostra?
Sí, pot tenir, evidentment pot tenir. Ara mateix, els estudis que hi ha ens parlen d'una molt petita afectació a les sortides turístiques internacionals dels britànics cap al Mediterrà, però no ho sabem. És a dir, jo crec que pel Brexit el que és important no és que no hagin de treure el passaport quan arriben a Europa, que no ajuda, que això és una molèstia, però això ho fem tantes vegades quan anem a països que no són de la comunitat, que no crec que això faci que ningú digui no hi vaig allà perquè hauré d'ensenyar passaport i tindré com uns controls aeroportuaris molt més complicats. No. El problema del Brexit, per nosaltres, pel sector turístic, és veure què passa amb la lliura. Si la lliura, arrel de la seva sortida de la Unió Europea, no guarda la paritat amb el euro que ha tingut fins ara, està en aquest 20-25% per sobre del valor que tenia un euro, i cau, pel que sigui, es devalua per ser més competitius, perquè si tenen menys possibilitat d'entrar al mercat europeu, doncs s'hauran de buscar la vida en altres mercats com el nord-americà, i potser això els obligarà a devaluar. Doncs això ens afectaria, perquè al final és diner disponible quan fas la conversió. És a dir, si fins ara amb 1.000 lliures podies passar, ja que sé, 4 dies a la Costa Brava, tot i plenyi, i a partir d'ara només te don per 3 dies i mig, doncs potser tens en una destinació més barata, perquè el que vols és tenir 4 dies, no 3. Per tant, l'afectació vindrà, en tot cas, per què passi amb la moneda. No,
i això
tant
ho haurem de saber dilluns, no?
Bueno, dilluns serà el primer dia, diguéssim, i suposo que els efectes de la moneda seran més o menys immediats. Per tant, entenc que dintre del febrer veurem si aquesta moneda es manté, si aquesta moneda es devalua o si es revalua, perquè també pot ser que, tal com està el mercat nord-americà, gran comprador de productes britànics, i amb tantes traves que ha posat en els mercats asiàtics, no sé si en aquest cas faciliti molt la importació de productes britànics, i això pot passar perquè baixin arancels, això pot passar perquè la lliura es devalui, que dèiem abans, i llavors si es devalua té un efecte comercial per ells molt important respecte a les exportacions i un efecte per nosaltres molt important de minva segurament de l'activitat turística. També val a dir que de vegades ens en descuidem de que els britànics per nosaltres són un 17% de la clientela, per tant, quan dius caurà un 2% o un 3% el turisme britànic, un 2% o un 3% sobre el 17% només significa un 0,5%. Per tant, jo el que crec és que no ens hem d'alarmar gens. Hi ha altres destinacions turístiques que tenen el 50% de la seva clientela britànica, però nosaltres, afortunadament, els francesos, fins i tot els neerlandesos, els escandinaus, els britànics, reparteixen molt el mercat. És a dir, els francesos client número 1, els catalans i espanyols clients número 2, i els britànics en tercera posició i a força distància. Per tant, si estem parlant d'un 2-3% de caiguda de turisme britànic en el primer any de Brexit, jo el donaria per bo.
Molt bé, ho veurem. Martí Sabrià, el gerent del grup Costa Brava Centre, moltes gràcies per passar avui de nou per Supermatí.
Gràcies a vosaltres per estar sempre amatents a les notícies turístiques.
Efectivament, que vagi molt bé. Hem parlat amb en Francesc Sánchez Carcassés, que és el nou director artístic de la Cantada de Veneres de Calella de Palafrugell. Sánchez Carcassés és, de fet, una figura cabdal i reconeguda pel seu prestigi dins del món de les habaneres i el cant de taverna. Un dels seus objectius, diu, serà mantenir l'alt nivell qualitatiu de la cantada.
Segons el regidor de Promoció Econòmica de Palafrugell, Joan Vigues, volen que sigui una renovació sense perdre els orígens, convertint Calella en el gran referent de les habaneres i creant una marca que suposi una indiscutible qualitat artística. Sobretot pel que fa a les cançons i a les participacions dels grups. D'altra banda, Sánchez Carcassés ha explicat a Ràdio Capital de l'Empordà que està animat per recuperar la direcció i que el futur de la cantada seguirà per apropar la música indiana i les cançons més tradicionals.
A la Catedral de la Venera, a Calella, hi participaran, com sempre, grups que ens aproparan la música popular en la cultura de casa nostra i també la barreja també indiana amb aquelles cançons que han arribat de Cuba. Per tant, un repertori basat en les cançons més tradicionals i també la renovació en nous temes i noves propostes musicals, sempre mirant de mantenir el nivell de qualitat interpretativa de Calella de Palafrugell.
Francesc Sánchez Carcassés ha estat vinculat a Calella en diverses etapes, primerament des dels mitjans dels anys 80 fent transmissions radiofòniques i més tard sent un dels presentadors damunt l'escenari del Port Bo, quan l'any 2000 les van començar a presentar. Recentment també ha participat en la transmissió de la Cantada de Veneres a Ràdio Capital. Sánchez ha col·laborat aportant el seu coneixement de la tradició als nostres oients.
Quan falten 21 minuts per les 8 del matí, per les 9 del matí, és l'hora d'escoltar el comentari que ens deixa en Dani Chicano.
El proppassat 18 de gener es va celebrar la darrera funció dels Pastorets de Pals, que s'han representat de manera ininterrompuda en l'època de Nadal dels darrers 40 anys. S'ha acabat, ja no es faran més. El seu impulsor, Francesc Roig, va decidir que plegava perquè la tasca és cada vegada més feixuga. Cada vegada costa més engrescar la gent i no hi ha relleu. I perquè 40 anys, desenganyem-nos, són molts anys. És una llàstima, perquè aquestes manifestacions de cultura popular i tradicional són magnífiques eines de transmissió de cultura i de cohesió social. Els castellers, els esbardensaires o els pastorets, desproveïts aquests a la seva majoria de la càrrega que se'ls consideri una manifestació religiosa i tombin més cap a l'espectacle familiar, fan una tasca d'inclusió bàsica. Són col·lectius amb un gran sentit de la solidaritat, del treball en equip i de la cooperació, que protegeix els seus més enllà de qualsevol condicionant, com pot ser l'extracció social, l'origen, la raça o el gènere. Tot passa a un segon terme. És allò que en diuen els valors. Hi ha alguns paral·lelismes amb els clubs esportius amateurs, efectivament. Així doncs, des del 18 de gener, Pals és, socialment i culturalment, un xic més pobre. Els consistoris, especialment dels pobles petits, però també de les ciutats, haurien de vetllar pel manteniment d'aquestes expressions de cultura popular, fent possible que es donin les condicions adients per a la seva continuïtat. I no estic parlant de posar-hi diners, no es tracta d'això, sinó de crear un entorn propici per dur a terme aquestes activitats. També cal que l'entitat o associació que les promou habiliti mecanismes interns per tal que hi hagi continuïtat i fer veure i viure els més joves, els que han d'agafar el relleu, que allò que fan té un valor per ells i per a la societat i que s'hi poden trobar compensacions de tota mena si parlem de creixement personal. És fàcil dir-ho, però és complicat d'aconseguir-ho. D'exemples n'hi ha uns quants, però pastorets històrics com els de Mataró, per exemple, en seria en el paradigma. Podem recórrer també, si voleu, allò tan sabut i tan cert que, a més, els pastorets són el primer contacte que tindrà moltíssima gent en un escenari. I llavors, a uns quants, se'ls inocularà el tan esmentat i beneït verí del teatre i s'hi voldran dedicar professionalment a això de la faràndula. I és que el món és dels valents.
Eugeni Pibernat, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Begur. Bon dia.
Bon dia.
Begur ja ha aprovat inicialment la moratòria, no la moratòria, la ordenança, la nova ordenança de pisos turístics. Recordeu que al setembre us explicàvem que feien una moratòria que no permetia obrir cap nou pis turístic mentre estudiava la situació d'aquests pisos al municipi de Begur. Doncs bé, ahir es va aprovar aquesta nova ordenança que també acaba amb la moratòria. Per tant, a partir d'ara es poden tornar a obrir pisos turístics a Begur?
Doncs no. No, diguem que ahir es va aprovar l'ordenança, a més per unanimitat, en el consistori de Begur, però diguem que la moratòria queda aixecada, però diferida. És a dir, el fet de que aprovem l'ordenança fa que a partir d'ara tenim un plaç de, em sembla que són 30 dies o alguna cosa així perquè hi hagi al·legacions, i si hi ha cap al·legació, llavors, un cop quedi inscrit en els registres, en el BOC, DOC, etcètera, aquesta ordenança ja serà efectiva, i llavors, en aquell moment, és el moment en què s'aixeca realment la moratòria, és el moment en què es podran començar a registrar nous habitatges d'ús turístic. De fet, si a partir d'avui s'aixequés aquesta moratòria, no tindria sentit la moratòria. És a dir, es podria durant un temps a registrar nous habitatges d'ús turístic sense tindre que complir les ordenances que vàrem aprovar ahir en el ple.
Val. Llavors, aquestes ordenances, quines característiques han de tenir els nous pisos turístics?
Bé, l'ordenança no parla exactament de quines són les característiques, en el sentit de que no ha sigut urbanisme l'àrea de l'Ajuntament que ha treballat en aquest moment sobre aquests sobre aquests pisos o aquests habitatges, sinó que ha sigut l'àrea de promoció econòmica, l'àrea d'activitats i l'àrea de turisme. És a dir, el que pretenem simplement és que, una, evitar l'intrusisme, és a dir, els habitatges d'ús turístic que no estiguin legalitzats.
Que podria haver-ne més d'un miler, no? Que els d'il·legals?
No els tenim ben bé quantificats, però realment doncs, tenim constància que n'hi ha un percentatge important. Recordem que a Begú en aquest moment que tinguin permís, que estiguin donats d'alta a la Generalitat de habitatges d'ús turístic, en tenim vora 1.400. I creiem i ens tenim la constància de que realment doncs, n'hi ha bastants que operen sense estar legalitzats. Però no només un tema d'estar legalitzats o no estar legalitzats, és que també els que estiguin legalitzats estiguin duent les pràctiques que correspon i que s'han de complir.
Per tant, el que defineix la nova ordenança és les multes pels qui no compleixen la normativa. Com, és això?
No només això. És a dir, donem un instrument i marquem unes pautes perquè pugui la gent saber què és el que ha de fer, què és el que no ha de fer, que suposo que ja ho saben en el moment d'una d'alta, però que nosaltres podem controlar que realment ho estiguin fent. És a dir, per exemple, han d'estar donats d'alta en el control dels Mossos d'Esquadra per poder anar fent els registres de la gent que hi passa per aquests habitatges d'ús turístic. Bé, doncs l'ordenança preveu que l'Ajuntament pugui demanar i reclamar doncs, que aquests habitatges d'ús turístic ens facin arribar doncs, el número que tenen de registre amb el Mossos d'Esquadra, i això ens permetrà doncs, comprovar que realment estiguin doncs, fent aquesta informació, que d'altra banda és obligatòria, però no tenim l'instrument abans per poder reclamar el poder revisar aquesta pràctica. Una altra de les coses que també es poden revisar és el fet de l'ocupació. És a dir, marquem quina ha de ser l'ocupació, que ja ho marca, evidentment, la cèdula d'habitabilitat, però també marquem que hi ha de ser, a partir de quin moment podem considerar que hi ha una sobreocupació, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, diguem que aquesta ordenança el que fa és donar instruments a l'Ajuntament per poder establir quines són les normes que creiem i que han cregut les agències de lloguer que tenien que ser les bones pràctiques de cara a oferir habitatges d'ús turístic que realment doncs, complissin una sèrie de un paràmetre de qualitat, i poder comprovar i poder doncs, fer les inspeccions corresponents per poder doncs, veure si aquests habitatges turístics estan realment complint amb el que es demanen des de diferents departaments.
Es creen, o no sé si n'hi havia, vostè m'ho dirà, noves eines d'inspecció per perseguir aquests pisos il·legals?
Doncs efectivament l'Ajuntament posarà mitjans tant des de turisme com des de promoció econòmica com des d'activitats, posarà mitjans per fer un seguir els habitatges que en veritat no estiguin complint, i en cas de que tinguem dubtes o tinguem inclús denúncies, perquè molts cops ens arriben denúncies de veïns de que hi ha ocupacions de cases a través del lloguer aquest turístic que no és legal o que no estan fent d'una manera adient, doncs a partir del moment que ens arribin aquestes denúncies doncs l'Ajuntament pugui doncs fer una inspecció i sancionar si fos el cas. Mm-hmm.
Perquè hi havia possibilitat de posar sancions fins ara?
Fins ara, des de l'Ajuntament, diguem que l'únic sistema de poder posar sancions era si hi havia una denúncia, per exemple, per algun soroll o per algun incident d'ordre públic, i llavors tenia que ser la policia municipal la que hi és. Si no, altre tipus de denúncies seria avisar els Mossos d'Esquadra i que fossin ells que vinguessin a actuar.
Per tant, ara sí que hi ha aquesta possibilitat. Repassàvem abans les xifres que, de multes que poden arribar fins als 3.000 euros.
Sí, és el règim sancionador normal de l'Ajuntament, que preveu doncs, les faltes lleus, les faltes lleus, amb la qual doncs, estem dins del règim sancionador del municipi.
I això es començarien a aplicar o es començaria a fer les inspeccions o les recerques immediatament després que s'aprovi aquesta normativa definitivament d'aquí 30 dies si no hi ha al·legacions?
A partir del moment en què estigui inscrita en els registres i en els tots els llocs oficials corresponents i es pugui aplicar doncs, aquesta normativa, queda aixecada la moratòria i a partir d'aquell moment es poden tornar a donar d'alta habitatges d'ús turístic i tots els habitatges d'ús turístic que es donin d'alta i tots els que ja estan registrats a Begur passen a ser regits per aquesta ordenança. És a dir, a partir d'aquell moment es poden començar a fer inspeccions i a partir d'aquell moment, en cas de que hi hagin faltes lleus, greus o molt greus, però especialment les molt greus, doncs es pot començar a sancionar, evidentment.
S'han posat allò una data, un moment en què diguin... No, a partir de llavors, a partir d'aquest moment ja no hauria d'haver pisos turístics il·legals a Begur.
Bé, això és una cosa que evidentment la nostra intenció és que no n'hi hagin, però ni s'aniran havent, amb la qual cosa no hi ha cap data de dir, escolta, a partir d'aquesta data no n'hi hauria de cap. No n'hi hauria de cap a partir d'avui mateix. El que passa és que això, com tots sabeu, és molt complicat de gestionar. La intenció no, amb això, repeteixo, no només és evitar els il·legals, que també, sinó que els que ja estan operant de manera legal realment estiguin complint amb tots els paràmetres de qualitat i tots els paràmetres de seguretat que s'han de complir amb una oferta turística com la de Begur, que pretenem que sigui doncs, una oferta turística que mantingui la marca Begur amb un nivell alt.
Molt bé. Per cert, acabarem ja amb això. A nivell de danys pel temporal de Llevant, ara parlàvem amb en Martí Sabrià del Costa Brava Centre, que ens deia, estic convençut que des dels ajuntaments, també des de Begur, es posaran els mitjans econòmics immediatament per refer tots els danys possibles. Hi ha una previsió de en quin moment es poden començar a reparar els danys que hagi pogut fer el Glòria?
Bé, nosaltres aquí a Begur, de fet, des del mateix dia que va deixar ploure, o inclús el divendres ja estàvem treballant-hi, estàvem deixant platges i estàvem començant a valorar els danys i de fet, hi estem treballant tota aquesta setmana i estem segurament aquest cap de setmana les platges seran netes, les platges estaran altre cop descens. Evidentment, no podem en aquest moment tornar a la sorra que el mar s'ha endut. Esperarem que la natura faci el seu curs. I d'infraestructures, doncs, sí, comencem ja també a reparar-los. És a dir, ha sigut una reacció immediata. Amb la qual no
on és on hi ha hagut més danys?
Realment on hi ha hagut més dany ha sigut a les platges i sobretot el més important que hem tingut ha sigut menys de Sarriera, que en tenim més de sorra, com ja sabeu, sí, que és un problema que tenim, és històric. A la resta de platges el més important que hi ha sigut la sorra que el mar s'ha endut i això és el que realment més greu és. Per la resta sí que hi ha danys a nivell infraestructural i sobretot hi ha molta feina de neteja a fer perquè molts troncs i molta cosa que ha portat al mar, però diguem que ens hi posem ja i que no farà falta esperar que hi posem mitjans o que hi posem una injecció gran de diners perquè ho entrem ja des d'allà amb el manteniment que tenim. I esperarem que la natura vagi fent la seva feina en el sentit de restituir la sorra que hagi de restituir a les cales a les quals han quedat absolutament sense sorra, com pot ser un patx a fonda, que en aquell moment no hi ha sorra, com pot ser un cala maladec, que en aquell moment no hi ha sorra, etc.
Eugeni Pibernat, regidor de fet, primer tinent d'alcalde de Begur. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Una mica més de 5 minuts i arribarem a les 9. Anem un moment a publicitat i de seguida parlarem amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella.
Aquesta Setmana Santa, el Festival Ítaca et proposa un cap de setmana de música i festa a l'Escala.
L'11 d'abril, nit de concerts amb Manel, Ciutat Jara i Lil Dami. I l'endemà...
El 12 d'abril, concert per a tota la família amb el Pot Petit.
Entrades a itacacultura.cat. Descomptes del 20% per als usuaris del carnet jove i del 3C.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
La setmana passada va ser una pena perquè va ser una setmana molt complicada i després d'uns dies tan intensos jo crec que val la pena aturar-se, fer un moment de pausa i llegir. Teresa Calabús, bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Teresa, bon de la dia, llibreria... Sí, exacte, avui sí, no? Escolta, tu allà la llibreria, el Cucut de Torroella, la tens aixecada, vull dir que no, l'aigua no
sí,
t'hi va tocar.
Sí, no, estem bastant separats del riu, afortunadament, pobres per la gent que intenta anar a prop, i bé, a part de les situacions habituals de quan plou molt, alguna filtració, i ara això d'on ve, i un terrat, i no sé què, que siguent a sota d'un bloc de pisos sempre passa alguna cosa d'aquestes, però perquè hi ha un pati interior, en fi, un error d'aquests arquitectònics. I bé, hem superat molt bé. La veritat és que quan veus les escenes havíem de sortir d'aquí per creure tot el que hi havia al nostre entorn i de que ens vam salvar, i sí, molt, molt dur, sí.
Finalment, vaja, una factura milionària, però per sort a nivell humà, doncs hauria pogut ser molt pitjor.
I tant. Sí, sí.
Llibres, com cada dimecres que no se'ns cau el cel a sobre, doncs llibres amb la Teresa des de Torroella.
Doncs bé, aquesta vegada us vull parlar d'un clàssic. Nosaltres hem engegat des de fa un parell o tres d'anys un club de lectura que ens fa molta il·lusió perquè és molt enriquidor per la gent que ve i és molt participatiu, i a més sortim tots amb informació nova del llibre que acabem de llegir, és a dir, noves mirades, noves reflexions, comentaris que sempre enriqueixen. Fins i tot els que d'alguna manera no els hi agrada tant l'obra que hem llegit, a vegades la rèplica que després hi ha amb els companys fa que allò torni a sumar. En aquest cas hem pres la decisió de llegir un clàssic, i és un club de lectura que encara no hem fet, el farem el dia 7, el divendres 7, i no sé si ho dic bé, si és 7 o 9, però penso que és 7.
Sí, divendres 7.
Divendres 7, que sí. I hem llegit, estem llegint La dama de Blanc de Wilkie Collins. Vam donar a triar entre tres autors anglesos del segle XIX, que eren Wilkie Collins, Oscar Wilde i Charles Dickens, i vam triar Collins perquè sempre ens agrada una mica, la novel·la d'intriga ens agrada, i sabíem, per a les ressenyes i per a les crítiques publicades fins ara, que és considerada aquesta novel·la una de les primeres obres de thriller, el principi de la novel·la d'intriga, la novel·la de misteri. Llavors, és una mica com la precursora. Sabem que aquestes obres es publicaven en la seva època en format de fulletons, en format d'entregues, petites entregues en revistes periòdiques. Per tant, els lectors no podien llegir seguit en el nivell que volien l'obra, sinó que havien d'esperar cada vegada la propera entrega.
Saps el que ara he pensat, no? Amb això, allò que ara estem tan acostumats, que a Netflix ens pengen totes les sèries al mateix dia i ho podem veure tot seguit fent una marató, si volem saltar-nos capítols, clar, doncs això no, eren lectures...
Era així, ara ja...